Ja hem anunciat abans que havíem pactat una trucada amb el portaveu d'Iniciativa, Ernest Urtasun. Senyor Urtasun, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
I disculpeu perquè anem una mica tard, que l'havíem pactada molt més d'hora, aquesta trucada.
No passa res, no us preocupeu.
Clar, una trucada per parlar bàsicament de la revolució dels comuns o del que ha de ser la revolució en els propers mesos. Però abans, el debat que estàvem fent ara, l'acord de PP i Ciutadans per acabar o intentar acabar amb la immersió lingüística. Vostè, i des d'Iniciativa, què en pensa?
Bueno, jo crec que hem de defensar un model, que és el de l'immersió lingüística, i l'hem de defensar amb ungles i dents. Jo crec que, malgrat que ara us estava sentint, malgrat que és un model que pot tenir les seves deficiències, jo sí que crec que passats els anys podem dir que ha sigut un model d'èxit i que, per tant, el que hem de fer és tots aquests atacs de la llengua que ens venen per part de la dreta espanyola és intentar contrarrestar-los amb una defensa molt tancada del que ha sigut un model d'èxit, no? Per tant, nosaltres sempre trobaran un espai i una formació política absolutament en posicions de defensa de la llengua i d'un model que creiem que funciona.
Vostè anirà a la Diada?
No, nosaltres hem decidit que no hi assistirem, ja ho hem explicat, pels motius que hi ha l'altre dia en Joan Coscubiela i la Marta Rios van explicar, que perquè creiem que és una mobilització molt enfocada d'una suport a un full de ruta que no compartim, no? I per tant, doncs no hi assistirem. Ara bé, també li haig de dir amb tota franquesa que vivim amb total normalitat, doncs que per exemple, l'alcaldessa de Colau, que a més ha de fer una consideració no només política, sinó també institucional, en tant que és alcaldessa, doncs hi vulgui assistir, perquè també això forma part doncs, de la pluralitat d'un espai que està en expansió, que està creixent, que cada cop és més gran i que s'expressa en pluralitat, i això ho hem de veure amb certa normalitat. També és veritat que amb les diades, al llarg dels darrers anys, sempre hi ha hagut molta pluralitat en l'expressió del que ha volgut fer la gent, no? I per tant això ho vivim amb total normalitat.
Sorprèn molt que tots els polítics us aneu posicionant sobre la decisió d'Ada Colau a la Diada. Eh? Està d'acord amb Joan Coscubiela quan li sentíem a dir l'altre dia que la majoria dels votants de la confluència no se senten cridats a la Diada, a la manifestació de l'11 de setembre?
Jo crec que la majoria de votants de la confluència, i així també ho ha dit en Joan i altra gent, no estan compartint el full de ruta actual del govern. Jo crec que això és bastant obvi. Jo crec que nosaltres ens hem presentat a les darreres eleccions sent molt clars amb això. A les darreres eleccions, en Xavi Domènech sempre ha dit que el nostre full de ruta era un altre, no era el full de ruta unilateral. I tot i així doncs, hem rebut molta confiança de molts ciutadans que jo crec que comparteixen aquesta percepció i aquesta cosa que li dic, no? I jo crec que això al final és el més rellevant de tot plegat, no? Perquè mira, la Diada al final no vull treure importància, diguem-ne, al paper que hem de jugar, que hi van els partits, hi van o no hi van, perquè evidentment és rellevant. Però el més important, perquè al final la Diada, la manifestació, el protagonisme, el té la gent, que és al final qui convoca la societat civil. El més important és quina resposta donem a l'efervescència de l'independentisme els darrers anys a Catalunya, que ha sigut molt fort, no? I amb quina resposta dona la política aquí a l'espai dels comuns, diguem-ne, estem absolutament cohesionats en la nostra proposta, que és la de lluitar per un referèndum vinculant, no? I això és el que per nosaltres és la mateixa central, no?
Senyor Urtasun, aquests últims dies, des de dilluns, estem parlant d'aquest nou partit a l'entorn d'Ada Colau i que vol aglutinar tota l'esquerra plural per presentar-se a les properes eleccions al Parlament, teòricament l'any que ve. A veure, inclouria Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, Podem, tota l'òrbita dels comuns. Vaig bé si ho explico així?
Sí, jo crec que el nou espai polític que volem constituir, com un nou subjecte polític, crec que ha d'estar forjat per les formacions i els moviments i els activistes i la gent que ha estat participant de les confluències electorals que hem anat configurant en els darrers temps.
Però això vol dir que Iniciativa desapareixeria com a tal?
Nosaltres no ho hem plantejat així. La gent de Podem en les seves disposicions tampoc ho està plantejant així. Nosaltres en aquests moments el que creiem és que el que cal és construir una nova força política. No volem fer una coalició, això nosaltres a la nostra assemblea també ho vam dir. Volem fugir d'una nova formació política que sigui la negociació d'espais de poder compartits entre diferents formacions polítiques, perquè això és poc eficaç, és poc engrescador per la gent. Nosaltres el que sí volem és construir una nova formació política on el demos, diguem-ne, on l'espai constituent d'aquesta formació sigui els militants de cada un dels espais, cada un dels partits, i anar més enllà d'això, perquè jo crec que un dels reptes que tenim com a espais i com a formació és que quan fem aquest procés anem més enllà de la suma aritmètica dels nostres militants i anem a buscar gent més enllà d'això, no? I per tant que sigui la gent, que una persona un vot, que sigui un procés molt liderat per les diferents persones. Per això, en qualsevol cas, no treu que com nosaltres com a iniciativa tenim un mandat d'assemblea que això no és incompatible amb que iniciativa pugui seguir existint per la seva història, per la seva caracterització, per les seves relacions europees i per molts altres motius. No? Per tant, no ho veiem incompatible.
D'acord, una última pregunta, perquè al final Ada Colau sí que ha dit que tira endavant amb aquest nou projecte, però que ella es queda a l'Ajuntament de Barcelona. A vostè li agradaria ser candidat a la Generalitat?
Bueno, jo això... No, la veritat és que sempre la meva voluntat sempre ha estat acabar el mandat al Parlament Europeu, és el que vull fer, i si els companys em renoven la confiança, doncs fer-me un segon mandat. Jo penseu que sóc un home molt de Brussel·les, molt addicte a la política europea, crec que a més és on puc afegir on tinc un valor afegit, perquè crec que és un món que conec prou bé i per tant crec que és allà on crec que els companys poden trobar-me més utilitat, crec jo, però bueno.
Qui hauria de ser, si no? Perquè algú hauran d'escollir.
Com, perdoni?
Qui hauria de ser? Algú hauran d'escollir com a candidat?
Bueno, sí, però jo crec que això és molt... Encara no tenim la formació política constituïda, jo crec que tot això encara és molt d'hora per discutir-ho. El que sí crec que ens hem de marcar, i jo crec que això és important, és que hem de tenir el subjecte polític constituït de cara a les properes eleccions catalanes. Tothom sap que aquesta legislatura és una legislatura força inestable, que ens podem trobar en una convocatòria electoral l'any vinent, i això ens obliga a posar-nos allà mans a l'obra i a partir d'allà del setembre posar-nos a constituir una nova formació política. No ens hem de centrar en això, tenir-la ja preparada per la propera contesa electoral i a partir d'aquí pues, ja amb els mecanismes que tots decidim pues, ja escollirem els candidats i inclús el cap de llista. No, ara és molt d'hora encara per parlar d'això. No?
Senyor Hurtasun, gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès, bon dia.
Un moment, que el Graupera demana la paraula. Va, Graupera.
Hola, senyor Hurtasun, disculpi, si ha de marxar no l'entretinc.
No, que va, digues.
D'acord. És que dues afirmacions que ha fet durant l'entrevista. La primera és, hem decidit no anar-hi. Entenc que aquest plural vol dir que com a partit han decidit no anar-hi. És correcte?
Sí. D'acord. Sí.
Vull dir que no és una, que no, diguem, no és que hi hagi una, diguem, la llibertat dels càrrecs, sinó que el partit decideix que els càrrecs no hi van perquè són representació del partit. L'expressió si ho entenc bé, eh?
Sí, nosaltres com a formació política donem una decisió sobre si participem o no hi participem en una determinada mobilització. Jo crec que els partits és bo que es posicionin. Ara, evidentment, en qualsevol mobilització, no només aquesta, cadascú pot fer el que vulgui.
D'acord. Perquè el plural m'ha fet un drink. I la segona, i molt més important, la raó per la qual heu dit que no voleu participar és perquè dieu que aquesta manifestació dona suport a un full de ruta i que és un full de ruta amb el que no esteu d'acord. I aleshores aquest full de ruta... és que estic una mica confós amb això, perquè per una banda aquest full de ruta no és el vostre, no? És així com ho dieu. Per altra banda, Gerardo Pisarello publica un article amb els companys de Crític en el qual proposa unes eleccions constituents que no estiguin, diguem-ne, depenents de si hi ha també un moviment constituent al Parlament espanyol, i aquestes eleccions constituents ja són el full de ruta actual de la coalició de govern i del seu suport parlamentari, que el que volen, bàsicament, són unes eleccions constituents. Després, mires el programa electoral de Catalunya Sí que es pot a les darreres eleccions del 27 de setembre de l'any passat, i s'hi diu que l'aposta de Catalunya Sí que es pot, que entenc que forma part d'aquesta confluència que voleu crear el nou partit, és un procés constituent no subordinat. Un procés constituent no subordinat, exactament no sé què vol dir. Entenc que vol dir que no espera que ningú d'una entitat jeràrquica superior, doncs amb l'Estat o el Parlament espanyol, li doni autorització. I, per tant, d'alguna manera, entenc que això vol dir unilateral, encara que la paraula no li agrada a ningú, doncs diguem-ne no subordinat. I ara esteu dient que el vostre full de ruta és un altre, que no hem sentit, per una banda, i per l'altra, que no sabem full de ruta cap a què. És a dir, un full de ruta entenc que és una ruta que et du a un destí. Aquest destí quin és? Has mencionat el Xavier Domènech i la seva campanya electoral darrere. El seu full de ruta era guanyar les eleccions o fer el sorpasso al PSOE i arribar a una entesa amb el PSOE per fer un govern al qual se li forcés la celebració d'un referèndum, i aquesta era la via pactada. Evidentment, aquesta via ara mateix no està sobre la taula, a no ser que s'arribi un pacte amb PSOE i les forces independentistes al Congrés per fer un referèndum. No sé si aquest és el full de ruta al qual us referiu, i en tot cas, si no és cap d'aquests fulls de ruta, voldria saber, tu com a partit o com a individu, quin full de ruta veus, tenint en compte que hi ha declaracions teves de fa anys dient si l'estat espanyol no ens deixa fer una consulta, demanem a la Unió Europea que ens avali per fer una consulta, entenc que unilateral en aquest cas, respecte a Espanya, o si de cara a unes properes eleccions, si com a nou confluència, quina és la teva aposta de full de ruta que sigui diferent del que està fent el Junts pel Sí?
Bueno, Jordi, has fet moltes consideracions que la veritat et donaria per fer un debat molt llarg, eh? Intentaré respondre't amb dos pinzellades, perquè si no podríem estar debatent a moltes coses, perquè bueno, si no comença a parlar les possibilitats del referèndum a l'Estat, el paper de la Unió Europea, etcètera, podem estar fins demà. El que sí que jo et diré és que jo crec que del que has afirmat, dir que el full de ruta del govern és clarament un procés constituent i que això jo crec que hi ha ara mateix una confusió bastant evident sobre quin és el full de ruta del govern, i tan sols sabem exactament si el Rull estarà sobre la taula, si no estarà, etc. El que sí que sabem és que hi ha una voluntat unilateral i que s'ha passat pantalla d'una cosa que per nosaltres és essencial, que és fer una consulta perquè els catalans votin i s'expressin en urnes amb un procés d'autodeterminació clar i net, que és el que nosaltres defensem. Ho dic també perquè la consulta per nosaltres no és només un mitjà, és un fi en si mateix, és la reafirmació del dret de Catalunya a autodeterminar-se. I, per tant, crec que a l'haver passat aquesta pantalla, que és evident que la majoria del govern l'ha passada, jo crec que això és clarament un error. Per tant, nosaltres
però amb això vols dir que si el govern no es mostrés a favor de celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, tu creus que el vostre espai polític hi hauria de donar suport?
Nosaltres sempre hem dit que la consulta per nosaltres és renunciable, Jordi, i volem que sigui ara bé. El que no volem fer, i perquè suposo que la teva pregunta va en relació al Rull, el que no volem fer és una repetició del 9-N, que crec que va ser un grandíssim exercici democràtic, en el qual pues, jo mateix vaig participar, però que no va tenir els efectes jurídics que tots haguéssim desitjat en terme, en tant en quant hagués tingut efectes pràctics immediats. No? Per tant, el
o sigui,
risc
perquè
Rull,
si jo t'estic entenent bé...
El risc del Rull, deixa'm dir-ho acabar, Jordi, el risc del Rull és que acabi passant com que una espècie de repetició del 9-N. Nosaltres creiem que si la política torna a cridar a la ciutadania a les urnes, que crec que és el que ha de fer, ha de poder donar totes les garanties del que la gent voti al final sigui aplicable. No? I després una consideració sobre el que has dit sobre la Unió Europea. No? Jo, efectivament, sempre he defensat que la Unió Europea, si l'Estat no ens deixa votar, hauria d'intervenir, i és que això és el que faig tots els dies amb els companys d'altres formacions que estem pel dret a decidir a Brussel·les, portem des de l'inici de la legislatura intentant demanar a les institucions europees que pressionin a l'Estat perquè permeti que Catalunya faci un referèndum com a Escòcia. Vam entregar les signatures que es van recollir el 9-N en aquest sentit i estem constantment fent acció política amb això. Per tant, això venen, aquestes coses que jo vaig dir en campanya són les que estic fent cada dia, diguem.
Correcte. M'interessa molt la reflexió que fa sobre el referèndum. Jo crec que, jo no en dic Rui, perquè em sembla que és equívoc dir-ne unilateral, entre altres coses perquè el dret d'autodeterminació és un dret universal i per tant és multilateral, si de cas el que és unilateral és la prohibició per part de l'estat espanyol, i perquè és l'excepció, diguem-ne, que confirma la norma universal. No? Però a mi tampoc m'interessaria fer una altra 9-N. Em sembla que el 9-N, justament el problema que té és que no és un referèndum, sinó que és un procés participatiu i que ja es va dir que no tindria efectes jurídics. I, per tant, en aquest sentit, és tot menys un referèndum. És, no sé, una mobilització, un recollir de signatures, el que sigui. No? Però, en el cas del que estem ara, sembla evident que si vols convocar un referèndum d'autodeterminació, amb la correlació de forces actual que hi ha a Espanya, això no obté l'aval del Congrés, entre altres coses perquè ja es va demanar al seu moment i el Congrés ja va dir que no, i per tant les portes que ja obertes, si no volem un procés constituent com el que vol Junts pel Sí o com el que vol Gerardo Pisarello, i volem per tant tornar a posar sobre la taula, que jo estic d'acord amb vosaltres al 100% i crec que s'ha de fer una negociació seriosa amb vosaltres sobre això, el referèndum, la pregunta és quina és la via per fer aquest referèndum? És esperar que algun dia potser a Espanya guanyin unes forces que ja estiguin d'acord, o és organitzar un referèndum des de Catalunya que tingui això que tu anomenes garanties, que faci que el resultat sigui quin sigui, sigui vinculant pels poders polítics catalans, pels partits polítics catalans, per la majoria del Parlament, i que el Parlament faci allò que aquest referèndum digui que s'ha de fer.
En relació a la qüestió del referèndum i la capacitat de fer-lo de forma acordada amb l'Estat, és evident que estem encara molt lluny d'aquí, perquè ara mateix no hi ha una majoria al Congrés dels Diputats, i això ho hem reconegut nosaltres sempre. Ara bé, a mi tampoc m'agrada que es digui que no s'ha avançat, perquè això no és veritat. Quan en Joan
no
Herrera
dir,
i la... No, ho sé, però es diu habitualment. Diguem, estem igual que sempre, etcètera, etcètera. Quan en Joan Herrera, l'en Turull i la Marta Rovira van anar a defensar la, la consulta al Congrés,
sí,
demanant altres...
Sí, el 9 d'abril del 2013.
Jo no sé, jo ara no recordo exactament quants vots favorables va haver això, però m'imagino que a part dels d'Izquierda Unida, que no deixaré mai d'agrair-los i que votessin a favor, bueno, els perifèrics, diguem-ne, doncs, poca gent més va votar a favor d'això. Si aquesta votació es repetís avui, estaríem per sobre dels 100 escons. Llavors, que no s'ha avançat, jo crec que no és, no, això no es pot dir, diguem-ne. Tenim la tercera formació parlamentària en aquests moments a l'Estat, és una formació que defensa el dret de Catalunya a fer un referèndum. I això vol dir que hem avançat. Hem avançat lo suficientment? No, ens queda encara molt per fer.
A mi és molt important, això que acabes de dir.
Grau Pere, ara treus conclusions.
Perdona, m'atabalo, però vull dir que jo vull celebrar-ho, això, perquè a vegades sembla que els independentistes això ens faci ràbia, i no és veritat. Jo vull celebrar-ho, això, que hi hagi 100 diputats o que hi hagi els diputats de Podemos i les confluències a favor d'això, i vull donar les gràcies a que aquest moviment s'hagi construït al voltant d'això. La pregunta fonamental i essencial és si és veritat que això és un dret, i aquest dret és exercit pel Parlament de Catalunya, que és una institució, diguem-ne, legítima per convocar aquest dret a l'autodeterminació, aquests diputats defensaran aquest dret encara que el Congrés espanyol no existeixi la majoria tècnica perquè s'aprovi d'una manera tècnica?
I
com ho va fer Podemos al 9-N a favor de la desobediència?
Jordi, una cosa que jo crec que és important, i permetem el tall publicitari, que és dir que celebres que Podemos i que hi hagi avui un tercer grup parlamentari de l'Estat que defensi la consulta, permetem el tall publicitari, ens ha costat la tira d'esforços polítics, personals, convèncer primer Izquierda Unida, després convèncer Podemos, ha sigut una feina molt de picar pedra i de que els companys després, evidentment, com a persones que defensen la llibertat dels pobles, han acceptat i defensen, però ha sigut una feina que hem fet molt nosaltres, igual que la feina que fem a Europa. Jo vull recordar que en aquests moments les dues úniques famílies polítiques que defensen el dret d'autodeterminació de Catalunya són les referencials per nosaltres, són els Verds Europeus i l'Esquerra Unitària, que sumen 100 escons al Parlament Europeu. Tot això és una tasca...
I l'Aliança dels Pobles... Vegades...
Bueno, i EFA, evidentment, si no vull deixar-me'ls perquè són importants. Tot això és una tasca, ho dic moltes vegades perquè no ho dic per tu, Jordi, però hi ha molta gent que posa en qüestió el nostre compromís amb la feina i la lluita per la llibertat del país. Tot això és una feina que hem fet primer des d'Iniciativa i després des dels espais confluents, i això jo crec que és una cosa que s'ha de posar en valor. En qualsevol cas, em fa molta gràcia...
Conclusió final.
Conclusió final que em fa molta il·lusió debatre amb el Jordi Graupera, perquè feia molts anys que no parlava amb ell, d'unes tertúlies de joves polítics que fèiem a la ràdio fa molts anys.
Me'n recordo. Què joves érem, Ernest?
Pues sí, érem molt joves, la veritat. Un dia d'aquests et convido un cafè.
S'imposa una conversa a dues bandes per la ràdio, també us ho diré.
Molt bé.
D'acord? Ernest Urtasun, gràcies.
Gràcies a vosaltres.